Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. La Unió Europea activa un pla de xoc immediat de 7.500 milions. La Comissió Europea anuncia que el fons arribarà als 25.000 milions d'euros en ajuts per fer front als danys econòmics. El govern espanyol té previst aprovar un pla de xoc aquesta setmana per ajudar les empreses i els treballadors. El president Pedro Sánchez ha avançat algunes mesures en una compareixença a la Moncloa després de reunir-se per videoconferència amb la resta dels líders europeus. Amb tot això, el pànic va provocar ahir que els consumidors es llancessin a fer compres compulsives en alguns supermercats de Madrid i Vitòria, els llocs d'Espanya on hi ha més casos de coronavirus. Els responsables d'aquests establiments van insistir que el subministrament de productes està totalment garantit. Anem a Catalunya. L'últim balanç és de 125 positius i 18 greus pel coronavirus. El Departament de Salut ha confirmat 24 casos nous de Covid-19 a Catalunya. Del nombre total, 18 són greus, amb un total de 400 professionals sanitaris aïllats preventivament. Anem a altres qüestions. Segon cas de curació de l'UVIH al món. El pacient va rebre un trasplantament de cèl·lules mare. La revista The Lancet publica un estudi que confirma la cura del UVIH en l'anomenat pacient de Londres, que 29 mesos després de sotmetre's a un trasplantament de cèl·lules mare continua sense tenir rastres de replicació del virus a l'organisme. També s'ha anunciat un tercer cas de curació, un home de 50 anys alemany que porta més d'un any sense prendre el tractament, ja no té senyals del virus a l'organisme. Tots dos casos s'integren dins del Consorci Internacional ISYSTEM, que investiga la possibilitat de curar l'UVIH amb trasplantament de cèl·lules mare. Tornem a Barcelona. Un mort i 19 persones ferides amb una explosió en una empresa del polígon industrial de Montsolís. La deflagració ha passat quan es feien proves de pressió en un dipòsit buit. L'ona expansiva ha ensorrat part de la planta dedicada a fabricar productes químics i ha projectat restes cap a altres empreses del voltant. D'altra banda, el PSOE s'alinea amb la dreta i impedeix que s'investigui el rei emèrit. Adriana Lastra s'afega a l'informe dels lletrats i diu que Joan Carles I és inviolable. I ja sí, per acabar, un apunt per l'agenda avui a les 12:10, la quarta hora de dimecres dedicada al pensament gnòstic i al seu itinerari intel·lectual al Seminari Conciliar de Barcelona. Això és tot fins ara. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 12 de març, concerts arran de l'escenari amb la companyia Minimíssima. Divendres 13, la Coixinera presenten el disc Tenim i Tindrem. I dissabte 15, Os Chotos presenten Cadències. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Prou, va dir prou de lamentar-se, prou. Just al fons del pou hi ha un camí nou que s'endinsa cap a l'horitzó. S'esvaeix la por. Va ser nàufrag d'Ítaques perdudes, domador de la fera ferotge. Va posar en valor la seva vida quan la va arriscar just per saltar. Per fi va trencar el rosari del patir i l'armadura que el feia patir i anar cap al final del trampolí atret per l'infinit. I és que avui s'absol totes les culpes, totes les pors i les condemnes. S'escolta de nou la seva crida i en sentir l'impuls va saltar. I va ser l'au quan s'allibera, desplega l'ànima sencera,
gravi com el dent. I va ser el crit d'una conquesta, ballant descalç en la tempesta. Ingravi com el vent.
Minuts que passen de les 9 del matí. Roger Canals fa 20 anys que ofereix les seves produccions arreu de Catalunya, de les Balears, d'Espanya, d'Europa. Els seus espectacles barregen el jazz clàssic per tots els públics i s'han presentat en diverses fires i festivals destacats i ha gravat nombrosos discs, molts d'ells amb alguns premis. En parlarem amb ell de tot plegat. Però és que avui ens ve a presentar el seu darrer treball, aquest Ingràvits. Roger Canals, què tal? Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Molt il·lusionat d'estar aquí.
A veure, m'ho has d'explicar, això, perquè aquest disc forma part dins d'un projecte dels molts que tens.
Sí.
Que és Roger.
Sí, exacte. En tinc tres, de projectes. Uh-huh. Tinc la companyia Roger Canals, que fa molts anys que fem espectacles, sí, per tot tipus de públic familiar. I també hi ha un altre projecte, que és Mira Jazz, que són dues cares de la mateixa moneda, diríem. Companyia Roger Canals i Mira Jazz. És una banda de jazz que fem jazz o bé per públic infantil familiar o bé jazz, doncs, per adults. Llavors, hi ha com aquest tercer projecte, que diríem que és Roger, que són les meves cançons així com més íntimes, que retraten més un bagatge més personal, ja no intencionadament pensat a qui el dirigeixo, sinó més aviat amb ganes d'expressar aquest testimoniatge, ja està.
Ara ens ho explicaves, Roger, és una mica la teva faceta més íntima, més personal, per tant es tracta de regalar un trosset de tu a cada persona que t'escolta, no?
Sí, clar, exacte, sí, confia això, no? En definitiva, jo penso que, bueno, tota la música i tota la cultura caminem cap a l'autenticitat quan realment, doncs, et compromets amb l'obra que estàs fent, no? I això, doncs, passa bàsicament per deixar un trosset de la teva vida, del teu testimoni, del teu bagatge. I així, entre tots, en realitat, trobem com aquest punt universal que ens connecta a tots, al final, no? I que és la gràcia de la cultura, no?
Anem al disc. Per què Ingràvit?
Ingràvit és retrat el moment en què perds la por. Ja no és allò de posar-se a volar, sinó fins i tot un pas més enllà, és com que ja no sents ni la força gravitat, no? La força de la gravetat, no? Mm-hmm. Que t'empenya avall, no? És quan ja t'has empoderat tant que poses a fer un gran salt i no hi ha res que et pugui condicionar. Seria un lleta com aquest instant. El que passa és que, tal com ensenyem amb les fotografies del disc, és un salt que a vegades, doncs, pot durar més o menys, però també parteix d'un moment de recolliment tancat i després obrir, no? com si fos un cicle a la vida.
Per tant, a quin viatge ens convida aquest disc?
Un viatge a l'empoderament personal, parla molt de les llibertats individuals, col·lectives, sobretot, doncs, també hi ha un punt, hi ha un esment, no?, un apunt amb tot el tema, doncs, polític que ha passat darrerament, i també, llavors, hi ha com coses transversals a això també, no? A l'experiència de tenir un fill, un cant a la mare, i, doncs, enamorar-se, l'amor, però sí que és veritat que tot va al voltant de l'empoderament personal.
Un viatge també cap al Nil. Roger, sí que m'has enamorat, Som un apassionat dels sons africans.
De Chan. Suposo que t'estàs preguntant a qui està adreçada aquesta cançó, no?
Ara.
Està adreçada al meu fill gran, que el vam anar a buscar doncs, fa 14 anys i mig al cor de l'Àfrica, a Etiòpia, on neix el, bueno, un dels afluents més importants del riu Nil, que és el Nil Blau, neix el llac Tana, que està al mig doncs, d'Etiòpia. I ens semblava com un nom molt adient per en Nil, no? No? Aquest riu, aquest gran riu que travessa mitja Àfrica i que desemboca al final al Mediterrani. I ens semblava doncs, un símil molt bonic perquè el nostre fill es pogués dir Nil, no? I doncs aquesta cançó està inspirada en ell.
Escolta'm-la una mica, perquè val molt, molt la pena.
Nil, afro blau. Nil, afro blau. Nil, afro blau.
Donats, Roger, aquesta passió de juntar el jazz amb altres tipus de música, amb swing, amb músiques africanes, com podem escoltar ara?
Doncs bé, doncs del que he anat escoltant, del que he anat bevent, del que, bueno, com aquí l'última cançó que es diu Habitat, del que he habitat, no? Del que m'ha atrapat, al final és el que t'acaba doncs, configurant, no? I, doncs, mira, el jazz ja fa molt de temps que em va atrapar, sobretot el jazz clàssic, i he format part de diverses bandes de jazz i de swing, i també el vaig estudiar. Vaig estudiar així música moderna a Badalona, i llavors, doncs, també, bueno, ja tinc nocions de llenguatge, eh? No soc ni un jazz expert, un jazzman expert, ni molt menys.
T'ho preguntava perquè el món del jazz, moltíssima gent, quan comences a mi mateix, jo dic que sempre m'agrada molt la música, no hi entenc res, però m'agrada molt la música. Quan tu li intentes parlar amb una persona de jazz, et fan allò de no, jazz no, perquè uf, no, és molt complicat aquest món. I tu el que fas amb la teva música és apropar al món del jazz.
Sí, exacte.
No, era aquesta la intenció, no?, quan vas començar.
Sí. De fet, jo potser faria el jazz... Podria dir que sóc un representant del jazz menys ortodox, si podia dir-ho.
Jazz per tots els públics.
Sí, jazz per tots els públics, és a dir, és la meva reinterpretació del jazz, que en realitat, si ens posem a filar prim, tothom ho fa. Però sí, seria com una miqueta com... Són més aviat com colors, ingredients, al voltant del món del jazz, eh?, més així, doncs, aquí en aquest disc, per exemple, sobretot a nivell harmònic i en alguns moments en alguns solos o d'alguns instruments, però seria més aviat això, si poguéssim dir com que són els elements que podríem formar part del jazz o apropar el jazz, en aquest cas.
Joan Rovira, Sandra Bautista, Gemma Brier, Paula Giberga, Àngela Forquet, Oriol Barri, Sònia Moreno...
Toma.
Tots ells al disc.
Tots ells al disc, sí, això ha sigut un regal.
Déu-n'hi-do.
Sí, super.
Passa't un videoclip brutal.
Total. Sí. Sí, home, mira, doncs, gent a qui estimo i admiro, i que també alguns d'ells els he conegut arran d'haver fet el primer disc, i que m'ha obert una mica com, bueno, camins cap a dins del món de la música d'autor i un altre, doncs, un altre, tot un altre... camp discogràfic que no coneixem les altres experiències, no?, els altres projectes. I a partir d'aquí, doncs, mira, ells s'hi van prestar també, es van sentir convidats, i la veritat és que ens vam muntar una festa.
Fes una cara d'haver-ho passat pipa, de veritat, eh?
Sí, ens vam passar molt bé. Home, va començar com una festa, eh? Jo els vaig esperar allà a l'estudi amb un tros de coca, llavors, sí, amb cafès, i llavors la gràcia era, doncs, això, que poguéssim reproduir, doncs, sobretot un bon rotllo que vam tenir allà a l'estudi, que es va anar com, sí, cada cop fent més distès, i la veritat és que, sí, jo penso que ha quedat plasmat tant en la cançó com amb el videoclip.
Et preguntava per què ajuntaves tot tipus de música amb el món del jazz i em deies per què ha begut del món del jazz, no?
Sí.
Per conèixer-te una mica més, Roger, quins són els teus referents musicals?
Mira, jo he escoltat molt... Bueno, a veure, una època que vaig viure i ballar l'indie hop i vaig estar escoltant molt el swing des dels inicis, des del Dixieland més pur, no?, a principis del segle passat, fins a... des de Louis Armstrong fins a... fins, doncs, més endavant, doncs, a les grans orquestres 30, 40, 50, no?, de les èpoques daurades del swing. Això pel que fa més al jazz. I llavors, doncs, dins de la música d'autor, doncs, els meus grans referents, Jorge Drexler, han sigut La Sílvia Pérez Cruz, el Lluís Llach, doncs ja això ha sigut ja més de jove, bueno, de jove...
Pots creure, anava a dir... Clar, és que em guardo coses personals perquè clar. Em deia, a mi m'agrada molt la música, però no hi entenc. I la clar. Primera vegada que vaig escoltar el disc a través del seu videoclip, que està penjat a YouTube, a més, vaig pensar, és una mica Jorge Drexler, això, però no li diguis, perquè igual
és molt diferent i tu no hi entens.
Déu punt. No, dius ara, Jorge Drexler, vale.
Està bé.
No anàvem tan malament.
Home, per mi seria, és un honor, però potser per ell, hòstia, deu ser una comparació odiosa.
No, home, no.
Però bé, en fi, sí, clar, no deixen de ser referents amb qui una mica, doncs, també, exacte, no? I has begut molt i indestriablement ja formen part de tu, no? Mm. Ja formen part del moment compositiu, encara que no ho facis de forma conscient, de manera inconscient ja agafes aquests recursos, doncs, perquè també l'he tocat, l'he cantat molt i llavors hi ha un altre referent, per exemple, que també m'agrada molt, i per exemple es veu aquí reflexat amb el Nil Afro Blau, que és el Richard Bona, i és un dels meus grans gurus, aquest Richard Bona, llavors grans cantants com Raoul Midon o Bobby McFerrin, i també música anglesa també, sí.
Explica'm el format del disc, perquè qui es pensi en un clàssic disc quadrat ho té clar. No és ben bé així.
Si té aquesta estanteria no li anirà bé el nostre format. Sí, vam fer un format així mieta diferent. Sempre hem fet una aposta pel packaging, eh? El primer també va ser el primer paracaigudes. També tenia... Bueno, era més gran de lo normal i també tenia un paracaigudes de roba. Vull dir que va amb el paracaigudes. I aquí, doncs, també hi ha aquest element, que és el lenticular. I també l'hem volgut fer com allargat perquè vam trobar que les fotos del David Ruano, que és el que ens ha fet les fotos del disc, doncs hi respiraven molt millor, perquè estaven fetes amb un, no?, amb tot el... Quadrades, de cop i volta li traiem com un punt de saps? Uh-huh. I així, doncs, ja respiraven molt millor, no? Vull dir, tot aquest punt aquí, així, si no sigui, és cada quadrat, és cada com molt atapeït.
Com tallat,
no?
Eh?
Sí, com tallat, sí.
Una fotografia on se't veu començant a córrer.
Sí, saltant. Comencen a saltar. Sí, comencen a saltar. De fet, si entres a dins hi haurà un pòster i hi ha un salt molt gran, no? Sí, començo a saltar. És això, és el punt així en què ens comencem com a moure i fas un gran salt. I vam voler explorar, vam començar a treballar amb el David. El David Ruano és veí de casa meva, o sigui, viu davant i és un dels grans fotògrafs ara del moment. I és pare de l'escola dels meus fills, també. Havíem anat junts, havíem pare junts, no?, com si diguéssim. I llavors, doncs, hem estat treballant al voltant, doncs, de la cronofotografia, un lletat per expressar la foto en moviment, que eren els inicis del cine. I a partir d'aquí, doncs, tots dos ens vam entusiasmar i van sortir aquestes fotos que són increïbles. Sí.
Jo que t'anava a preguntar, ingenu de mi, si una mica es tracta d'expressar aquesta nuesa, no? Et despulles una mica dels teus sentiments, també, no?
Sí, també. També té un punt així. I també era per buscar una lleta com el David sempre em diu, és que tens no? Tens la carcassa, tens... entre cometes, d'un maniquí, no? És a dir, no? A més, calb, com ets, i doncs, ostres, i, no? Llavors, amb aquest cos així, doncs, ell em deia, doncs, va molt bé que trobarem un punt com molt universal amb tu, no? I, home, és molt més profund fer-ho, doncs, nu, i que no, doncs, fer-ho vestit. I en aquest cas, doncs, mira, va ser així com van anar a sortir aquestes fotos i ho vam fer així, sí.
Veu presentar aquest Ingràvit fa molt poquet.
Sí.
Com ha anat, això?
Molt bé, la veritat és que va molt bé, una festassa. Ens vam muntar una bona farra, sí. Al Teatre Auditori Cardedeu van venir quasi tots els col·laboradors i va ser com màgic, una mena de conspiració vibracional, no ho sé, va ser molt bonic entre tots, eh? Tècnicament ens vam sentir molt bé, llavors tots els col·laboradors estaven entregadíssims al públic delirant, vull dir que va ser com una mena d'orgia... bonica, cultural. Sí, molt bé, molt content.
Propers concerts
el 27 de març a Barna Sants, aquí al festival aquest de la cançó d'autor d'aquí a Barcelona, doncs al Harlem Jazz Club.
Ben apropet.
Sí, ben apropet, al Harlem Jazz Club. Us espero.
Un clàssic de clàssics on podrem trobar Roger Canals tocant coses com aquestes.
ja he marxat buscant en tot el que he cantat. Si quan vinguis ja no hi soc, buscant en totes aquestes cançons. Si quan vinguis ja he marxat buscant en tot el que quan vinguis ja no hi soc, busca'm en tots els qui jo he estimat. I en certes nits sense fiança, abraçat en Déus, en barca i els punts de fuga de tantes cases, espiant els seus paisatges, està ballat en la mirada que marissava cada vegada i ressuscitat de matinada, tremolant com la rosada.
Roger Topkes, per grans, per nosaltres, per adults, però suposo que és màgic tocar davant de nens.
Sí, i tant. Són el...
Deuen mirar així com...
Wow. Els éssers, bueno, ja ho diuen, no? Ells i els ebris són els que sempre són els més sincers. Llavors, doncs, clar, és màgic, però també a vegades és molt dur, eh? Vull dir que, clar, ells...
Públic no... exigent,
sí,
eh?
Sí, és un públic molt exigent, bueno, sense filtres. Vull dir que és com ens agrada. Però, clar, la gràcia de que sigui sense filtres és perquè, a part, doncs, que també fas com aquest punt catàrtic de que te'ls treuen a tu, doncs, clar, els límits són insospitables, no? Sí, sí.
Roger, guitarra en mà, l'estudi de Ràdio Estel. Què ens tocaràs avui?
Va, us faig un tastet de la vaga indefinida.
Sí?
Sí? Va, doncs vinga.
Declaro una vaga indefinida en el teu somriure i no pensar en res més. Costa, costa, costa mantenir-se al marge. Deixa'm instal·lar-me en el teu riure encès. L'espio en secret, en robaré un tros més. Em declaro voluntari per seguir-te el contagi i que vagi ben lluny a través del temps. Com pot ser, ai, com pot ser que no puc cantar res més? Com pot ser, no puc cantar res més? Com pot ser, aturem-lo un moment? Com pot ser, digue'm qui és aquest Déu? Com pot ser que riu a través teu? Ai, com pot ser, no vull cantar res més. Ai, com pot ser, aturem-lo un moment, aturem-lo un moment, indefinidament.
Uau.
Ha sigut un gràcies, fet, eh? Gràcies, de veritat, de perquè sabem que no és gens fàcil posar-se a cantar a les 9:23 del matí. Per un cantant.
Totalment.
Roger, gràcies per venir a presentar-nos aquest Ingràvit, que sonarà, segur, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel, perquè val molt i molt la pena. Si el voleu escoltar en directe, fàcil, al Bernassans.
Al Bernassans.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la propera.
Merci, gràcies a vosaltres, de veritat.
Algun dia se m'encalla i em costa remuntar. No trobo les eines per fer-lo funcionar. Però hi ha dies d'eufòria, dies per emmarcar, en què trobes la glòria i el got a vessar.
Dies que t'abraçaria i no et deixaria anar. Dies que el món se m'atura quan et veig arribar. I dies plens de dèries que no pares de dubtar, plorant tota la histèria. Invencibles. Si te vols
tant de viure, de viure tot provant.
No és com la imaginava, ni com la vaig somiar. El càlcul se m'escapa d'aquells cops amagats.
Entre el que jo seria i la bèstia que ara sóc, hi ha relats de fantasia i de ciència-ficció.
Tinc un camp pels invencibles, yeah. Si te el vols emprovar, els que anem prenent les mides, tot provant de viure, la vida tot provant.
És la gran conspiració o la gran benedicció? Qui dicta sentència i qui l'absolució?
És la fera ferotge, el jutge i el botxí, el qui m'explica el conte abans d'anar a dormir.
Un camp pels invencibles,
Si te vols emprovar,
de viure tot provant.
La vida avui t'estima, l'endemà t'estimba, la dansa és constant.
La dansa és constant.
La meta i el camí, la meca i el destí, tot es va transformant.
Tot es va transformant.
Si és imprevisible, em faré reversible, una bèstia mutant. Ficant el dia a dia, compliré la profecia. I ara, i avui, més que patir, celebrem que som aquí. Celebrem que som aquí,
i avui més que patir.
Celebrem que som aquí,
i avui més que patir.
Celebrem que som aquí.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Avui, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Avui, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 1:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 1:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 1:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Les teues mans me donen gust. Petites dosis de relax. Dins un somriure maliciós. I una cara que vull pintar. Dins aquest racó incendiat. Totes les veus i les renous se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu s'aigu, s'aire i els sols ja ho tinc clar. Taques de mel i miques de pa. De cafè. Veus arbres a mils, dues a milions, fins a que camp descomunal. La meua pell respon molt bé. S'acaba mai. No t'aturis de ratllar. Me desfaria trossos petits i me miré volant per la vorera de la mar. Allà baixa hi ha color i els camins no hi arriben mai. No és el vent que em fa volar, la velocitat és teu mirar. Veus com es mou l'univers fins a tassa de cafè. Cançó d'ahir, la mateixa cançó
Ja t'ho diré, amb veu de Chris Juanico i aquest univers. 33 minuts que passen de les 9 del matí, l'hora del consumidor.
L'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Doncs encetem nova hora de l'hora del consumidor. Per tant, els propers minuts parlem amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Bet Abad. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
En parlarem, per tal, d'analitzar les dades del balanç d'actuacions d'aquest 2019, d'aquest organisme de defensa dels drets de les persones consumidores que es van presentar ahir mateix. A més, també li volem demanar doncs, una valoració dels primers 15 anys d'existència de l'agència que se celebraran enguany i també de la celebració del Dia Mundial del Dret dels Consumidors, que es commemora precisament cada 15 de març. Doncs, primer de tot, i deixa'm-ho dir des d'aquesta casa, felicitats.
Moltes gràcies, Joan.
De part de tot l'equip per la feina ingent que feu des de l'Agència Catalana del Consum, que és molta.
Molta, i molta, i molta.
Mireu, normalment no ho explico, però que em consta i que, a més, és personal. Perquè més d'algun cop la directora de l'Agència Catalana del Consum que ens ha respost fora de micròfon, evidentment, algunes de les nostres preguntes, dels nostres dubtes personals, i ens ha ajudat, déu-n'hi-do, amb Quim Cot demà.
Per això estem, Joan.
Com es preparen des de l'Agència Catalana del Consum per celebrar aquest 15 de març?
Doncs mira, Joan, per tots i per totes. De fet, el 15 de març, per nosaltres, és una data molt important, ja que, com bé hem comentat, es commemora mundialment, no només a Catalunya, és una celebració mundial. Uh-huh. El dia del dret. El que estem parlant és dels drets de les persones consumidores. Val? Es va crear la necessitat de dir tots els consumidors i consumidores tenim un dret, uns drets, i per tant també tenim un dia on aquests drets es fan valer, que és el 15 de març. Per què? Què reivindiquem aquest dia? Doncs és un dia per reivindicar la importància d'aquests drets, perquè tots i totes, i com sempre hem dit en aquest programa, tots i totes som consumidors des de que ens llevem, uh-huh, fins que anem a dormir. I, a més, ho som al llarg de tota la nostra vida. Si ens aturem a pensar un moment, quants actes de consum fem al llarg del dia? I ens en donem compte que en fem molts. Des del cafè que fas en el bar del teu barri, des de la fruiteria on vas a comprar la fruita, des de que fas un contracte de telefonia mòbil, no? Uh-huh. Tot això són actes de consum, o sigui, el consum forma part de la nostra vida. Per tant, el que celebrem o el que commemorem, precisament, és que aquest dia fem valer aquests drets com a persones consumidores. També és un dia per destacar la importància de les polítiques públiques de consum. Home, també ho he de fer constar.
Sí, tant.
No? Que en el nostre país, a Catalunya, aquestes polítiques públiques de consum, perquè són polítiques públiques, són serveis als ciutadans i ciutadanes, per això és una política pública, tenen com a objectiu, evidentment, protegir i defensar aquests drets que nosaltres considerem bàsics de tots els consumidors i consumidores. Cal protegir-nos. I des de l'agència, com tu bé has dit, treballem fermament i amb molta il·lusió, això també us ho he de dir, per adaptar-nos als temps actuals, a les noves realitats, als nous hàbits de consum que estem tots nosaltres immersos cada dia. No consumim igual avui que fa 15 anys. Fa 15 anys l'era digital, l'internet, no era tan potent i efectiu, uh-huh, com ara. Tot el tema de sostenibilitat, canvi climàtic, residus, això també afecta el nostre consum del dia a dia. I, per tant, l'agència també ens pertoca, com no pot ser d'una altra manera, posar-nos al dia d'aquestes noves realitats. I precisament per celebrar aquest dia tan important, i que també, com tu has dit, l'agència fa 15 anys, doncs tenim programats un seguit d'actes que parlarem del consum responsable i activitats diverses que tenen a veure amb aquestes noves tendències a l'hora de consumir.
Mm-hmm. Enguany celebren 15 anys d'existència de l'Agència Catalana del Consum i ens deia la directora de l'agència que ha canviat la manera de consumir durant tot aquest temps, no?
Sí, evidentment. Mira, l'Agència Catalana del Consum es va crear a final del 2004, són 15 anys. Imagineu-nos com estàvem nosaltres el 2004 i com estem ara, no? I s'ha de recordar que les polítiques públiques de consum a Catalunya són molt anteriors, això també ho he de dir. És l'agència que fa 15 anys, però les polítiques públiques de consum són anteriors. Sí. De fet, ho són des de la instauració del nostre govern. I, de fet, es va començar a implantar amb, recordeu, amb la crisi de l'oli de colza. Als anys 80, estem parlant dels anys 80.
Se'n va parlar moltíssim.
Se'n va parlar moltíssim. I, precisament, aquesta crisi, en aquella època, és quan es va crear per primer cop a Catalunya la Direcció General de Consum i Disciplina de Mercat i també l'Institut Català de Consum, que, posteriorment, es va fusionar amb el que avui coneixem com l'agència. És a dir, fa 15 anys, en els anys 80, hi havia una direcció general i un Institut Català del Consum, i fa 15 anys el que es va fer és unificar-ho tot, uh-huh, per donar millor resposta a les polítiques públiques de consum a tots els consumidors i consumidores. Per tant, què vull dir amb tot això? El món ha canviat moltíssim i, com pots imaginar-te, i ens podem imaginar tots, el món del consum també. De fet, ara fins i tot tenim a l'estat espanyol hi ha un Ministeri de Consumo. Qui ho havia de dir?
Sí, sí, sí.
En els inicis, aquestes polítiques de consum se centraven principalment en temes d'alimentació. Per això dèiem oli de colza. Mm. I qüestions de seguretat de la llar i les reclamacions. Imagina't, estic parlant dels anys 80-90. Les reclamacions que teníem a l'agència estaven relacionades amb les tintoreries, amb els tallers mecànics. Imagineu-vos-ho. Avui tot és molt més complex. El món ha canviat, els hàbits de consum també, i per tant les consultes i les reclamacions que ens adrecen els consumidors també han canviat. Avui, de quin tipus de reclamacions estem parlant principalment, o de consultes? Doncs a ningú se'ns escapa. Temes financers, ara poso per exemple l'IRPH,
dels últims dies.
Uh-huh. Això també és matèria de consum, tot el que té a veure amb el món financer i les assegurances. Però evidentment, les reclamacions relacionades amb les compres i contractacions a distància, és a dir, per internet, i el top 10, les plataformes digitals, i relacionats amb la telefonia. Fa 15 anys o 20, el mòbil no formava part de les nostres vides. Avui en dia, tenir un ordinador o tenir un mòbil, és que és impensable que ningú no tingui ni un ordinador ni un mòbil.
Fa gràcia perquè deies el món digital i s'ha escapat ja un clàssic. Fa 20 anys, no fa tant.
No fa tant.
I ara ja és un clàssic de clàssics.
Ara no podem entendre la nostra vida sense internet o sense un mòbil a la nostra butxaca, no? D'altra banda, hi ha un altre aspecte que sí que vull destacar. Amb aquests darrers anys, amb aquests darrers 15 anys, la societat també s'està sensibilitzant cada cop més amb qüestions relacionades amb el consum responsable. I cosa que he d'agrair. Cosa que he d'agrair enormement. No només amb el consum responsable, sinó tot allò que comporta el consum responsable. M'estic referint a la sostenibilitat, a l'equitat de gènere. O sigui, aquest diumenge celebràvem doncs, el Dia Mundial de les Dones.
Sí,
és a dir, tots aquests aspectes també tenen a veure amb el món del consum i, evidentment, també incideixen en la nostra manera de consumir. I és per això que des de l'agència també estem immersos a ser amatents i empoderar-se d'aquestes noves tendències, d'aquestes sensibilitats que he comentat per poder adaptar les polítiques públiques dels consums a les demandes i a les necessitats de la societat actual. L'agència, com a òrgan de govern, nosaltres som govern de la Generalitat de Catalunya, doncs, evidentment, en fa bandera.
Canviem una mica de qüestió, perquè dèiem, avui volem celebrar amb l'Agència Catalana del Consum aquests primers 15 anys, i segur que en vindran molt més. Volem destacar aquest acte, que en principi tindrà lloc el proper divendres, dia 13, per celebrar doncs, també el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. Però també dèiem, volem parlar del balanç de les actuacions que heu dut a terme durant aquest 2019. Quin balanç en feu i, sobretot, què en destaques?
Sí, mira, precisament aquesta setmana vam presentar el balanç, com bé has comentat, de les actuacions del 2019. De fet, el balanç no és altra cosa que donar comptes de la nostra gestió, del que hem fet l'Agència Catalana del Consum al llarg del 2019 i fent comparatives amb els anys anteriors. Del 2019, exactament, la dada més important és que el nombre de consultes que rebem segueix augmentant. Per nosaltres és una dada important. Per fer-vos una idea, el 2019, l'Agència Catalana del Consum vam atendre més de 40.000 consultes.
Moltíssimes.
Per què et dic que és un bon senyal? I jo n'estic molt satisfeta. Això vol dir que la ciutadania s'informa dels seus drets com a persones consumidores. En el moment que tu tens la informació i estàs informat i coneixes els teus drets, és quan fas consultes. D'aquesta manera podem ser molt més autosuficients, perquè tenim més informació, de les nostres relacions amb consum. I alhora, no només som més autosuficients, alhora evitem problemes que poden derivar posteriorment en una reclamació o una denúncia. És a dir, si tu coneixes els teus drets, estàs degudament informat i fas una consulta a l'Agència Catalana de Consum, què fas? Evites un mal major. Per tant, que es facin consultes, que augmentin les consultes, vol dir dues coses. Una, que la gent ens coneix, i dos, que la gent coneix els seus drets i els exerceix. Objectiu que tu saps que des que sóc director de l'Agència Catalana del Consum ho tinc entre cella i cella. Per tant, per mi és una satisfacció. També ha pujat lleument el número de reclamacions. N'hem gestionat més de 17.000. 17.000 reclamacions, déu-n'hi-do, en un any, I la conclusió que en trec és que, una mica el mateix que deia amb les consultes, els consumidors i consumidores, afortunadament, cada cop estan més ben informats, que és la nostra tasca, la informació permanent, estan més empoderats, és a dir, s'ho fan més seu, sí o no, i, el que és molt important, conscienciats. Calia... La política pública de consum vol dir això, defensar els drets, però la millor manera és amb la sensibilització, l'empoderament i la consciència. I, per tant, què vol dir tot això amb acció? Doncs que fem servir més els nostres recursos, que tenim a la nostra abast, per fer valer els nostres drets. Ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o qualsevol organisme de consum per fer consultes, reclamacions o denúncies.
Ara em feia gràcia que deies tot això, perquè recordava els primers programes que vas venir en aquest estudi, Beti, i jo et deia sempre... Ostres, és que som una societat de poca queixa. I això, gràcies a la gestió de l'Agència Catalana de Consum, està canviant, s'està revertint.
Exacte. I aprofito l'avinentesa, com no pot ser d'una altra manera, doncs que, evidentment, perquè l'agència estem treballant en aquesta direcció, i això vol dir, i aquí entreu vosaltres, i jo també us he de donar un agraïment, doncs que hem reforçat les nostres campanyes informatives i de conscienciació. Informar i emetre conscienciació passa, evidentment, pels mitjans. Si els mitjans no ens ajudeu, difícilment podem arribar a tot arreu. I és per això que nosaltres, a part de reforçar, com no pot ser d'una altra manera, la nostra web, amb més continguts i més entenedors, que això ho estem fent cada dia, les nostres xarxes socials, evidentment, estem augmentant la nostra implicació en les xarxes socials, sobretot Instagram i Twitter i Facebook, però Instagram ara és la xarxa social per excel·lència. El que també tenim molt clar és que els mitjans de comunicació tradicionals, com pot ser la ràdio, la televisió i la premsa, també són instruments que estem utilitzant, i gràcies sobretot a la ràdio podem arribar a totes les llars de Catalunya, i podem, a través de la ràdio, com estic fent ara, transmetre els nostres consells, les nostres reclamacions, i també informar a tots els consumidors i consumidores del que està passant en cada moment que els hi pot afectar. Per tant, jo també... vull aprofitar la benentesa per agrair-vos a Ràdio Estel la confiança que ens doneu i l'oportunitat que ens doneu per poder transmetre tot allò que estem fent, que no és altra cosa que informar i protegir el dret de les persones consumidores.
Deixa'm preguntar-te també, Bet, quins serien els sectors que generen més reclamacions per part dels consumidors.
Doncs mira, com he comentat, fa 20 anys, no?, dèiem que eren les tintoreries i els tallers mecànics, doncs avui en dia estem... els sectors de més reclamats, i que no és el 2019, ja comencem a haver-hi aquesta punta, aquest tom-tem, des del 2016. Evidentment, el sector de les telecomunicacions, m'estic referint a telefonia i internet.
Clàssic.
Un clàssic. Els subministraments bàsics a la llar, és a dir, bàsicament llum i gas, i les factures, i el transport aeri. Transport aeri en quant a suspensió, cancel·lació de vols, o els viatges combinats, etc etc. També cal tenir en compte, també he de dir, per què surten aquests tres sectors. Doncs cal tenir en compte que es tracta d'empreses que presten serveis bàsics o d'ús molt generalitzat, i que, per tant, acumulen, avui en dia, un gran volum de clients. A més clientela, també... més reclamacions. Això és així, no? I, per tant, és normal que, i és una conseqüència lògica, que també acumulin més queixes o reclamacions dels consumidors. També hem de dir, per exemple, en el cas de les empreses de telecomunicacions, moltes d'elles, i aquí també ho vull posar-ho sobre la taula, estan adherides al sistema arbitral de consum, i això facilita enormement la resolució de reclamacions.
Importantíssim, també és una cosa que sempre ens ha dit la directora general de l'Agència de Consum, que ostres, cal reforçar això, i és l'arbitratge.
Exacte.
Sempre.
O sigui, quan més empreses, sabeu que l'arbitratge és voluntari, així com la mediació forma part ja del nostre procediment, l'arbitratge és voluntari. I això vol dir que d'una banda, els consumidors i consumidores l'han de demanar, però d'altra banda, les empreses han d'estar adherides. Sí, és cert que aquest 2019 hem fet una gran campanya i cada cop tenim més empreses, però és objectiu també estratègic del 2020 potenciar i fomentar molt més el sistema virtual de consum, entre altres raons, perquè és la millor manera de garantir el dret de les persones consumidores, perquè és poder resoldre una reclamació de forma gratuïta, que això és molt important, senzilla i àgil, i no i evitar anar a l'administració de justícia.
Deixem que et pregunti també per aquestes reclamacions. Abans em deies que reclamacions gestionades per l'Agència Catalana del Consum són més de 17.000. Doncs de totes aquestes, quantes se'n resolen satisfactòriament pel consumidor?
Doncs mira, la resolució de l'any passat, sempre estic parlant de dades del 2019, sobre aquestes 17.000, un 51%, o sigui, més de la meitat, de les reclamacions es van poder resoldre gràcies a aquestes vies que comentava, extrajudicials i alternatives a la resolució de conflictes que els organismes públics de consum posem a la vostra disposició, parlant en plata. Es van poder resoldre a través de la mediació i de l'arbitratge. O sigui, un 51% és una xifra ja important. Evidentment, el 2020 hem d'anar més. No ens hem de quedar amb el 51%. Què vol dir anar més? D'una banda, que la mediació és un instrument útil per a aquesta resolució de conflictes, però sobretot l'arbitratge és l'organisme, l'òrgan que tenim nosaltres per poder resoldre satisfactòriament per amb dues parts un conflicte i no haver d'anar a l'administració de justícia que és costosa, molt més llarga, col·lapsa els jutjats, etcètera, etcètera. Si tenim aquest instrument, l'hem de fer servir, no?
Ara en deies, més un 51%, més o menys, de l'índex de resolució, perquè la gent se'n faci una idea. Si hem dit que hi havia més de 17.000 reclamacions gestionades per l'Agència Catalana del Consum, entenc que unes més de 9.000 són resolutòries satisfactòriament.
Satisfactòriament, exacte.
És un número...
Sí, és un número important. Això... què et ve a dir? Que el que deia al principi, que cada cop, afortunadament, la ciutadania, els consumidors i consumidores agafen més consciència de l'acció de consum, de consumir, i, per tant, també fan exercir els seus drets. Això vol dir que nosaltres, des de l'agència, també posem molts més recursos, insistim molt més en aquestes campanyes, o venint aquí a la ràdio, doncs, que ens faci ús d'aquestes vies alternatives de resolució de conflicte. I, a més, estem parlant de reclamacions de quanties relativament petites. No estem parlant de 50.000 euros. Moltes d'elles, el 90% d'aquestes reclamacions no superen els 3.000 euros. Val? La millor manera de defensar aquests drets, perquè a vegades per 800 euros o 400, doncs entre que et costa el judici i tal, ja no... Ja,
al final dius, ho deixo estar.
Ho deixo estar. No. Aquí tens dues alternatives, la mediació i l'arbitratge, per poder resoldre, perquè tens que exercir aquest dret. Mm-hmm. Si són aquests 400 euros són teus.
7 minuts escassos i ja arribarem a les 10 del matí. Avui volia aprofitar que la directora de l'Agència Catalana del Consum és amb nosaltres. Ho dèiem a l'inici del matí i Servidor no se'n cansa de dir-ho, perquè quan un mitjà ho fa bé i s'ha de dir amb un gran altaveu. Ahir TV3 feia un programa especial enorme, va ser enorme la feina que van fer ingent amb el doctor Trilla, entre altres especialistes, doncs resolent molts dubtes sobre el que està passant amb el coronavirus. Atenció, que en parlem molt als mitjans no significa que entrem tots en una apoteosi d'apocalipsi estranya. No, calma, serenitat. Ara bé, hi ha un virus... i passen coses, i els mitjans hem d'informar. Deia que volia aprofitar que estava la directora general de l'Agència Catalana del Consum amb nosaltres, perquè ja vam parlar l'altre dia de què passava amb els viatges en avió. Sí. I precisament aquesta setmana ha passat que s'han tancat fronteres.
Sí. Mira, precisament l'altre dia que parlàvem de les nostres recomanacions que estan penjades a la pàgina web, per tant, aprofito la benentesa perquè si entreu a la web de l'Agència Catalana del Consum, ja ho vam fer-ho a finals de gener, quan va començar tot aquest problema a la Xina. Ja vam informar en aquell moment. O sigui que estem en constant innovació i informació. Mm-hmm. de la setmana passada que parlàvem d'aquest tema, la situació d'Itàlia era una.
Exacte.
I recorda que vaig dir, els consells que jo puc donar, o la informació que puc donar, és el dia d'avui a l'hora d'avui.
Sí, senyora.
Una setmana després, certament, la situació d'Itàlia ha canviat. En el cas d'Itàlia, ja hi ha causa de força major, que el tema és la força major. Fa una setmana els aeroports estaven oberts, aquesta setmana s'han tancat. O sigui, el transport aeri està tancat. Uh-huh. D'altra banda, la Unió Europea fa una setmana no estava prenent mesures en quant a... M'estic referint, evidentment, als viatges, als vols. No havia pres mesures. Ahir mateix, quan la Unió Europea es van reunir, i, evidentment, s'estan prenent mesures perquè hi ha una obligació de les companyies aèries de volar un 80% per tenir una garantia de l'espai aeri. Uh-huh. Clar, què han fet les companyies aèries? Com que s'estan suspenent molts vols, però volen igualment, encara que sigui buits, per poder cobrir aquest 80%, totes les companyies el que s'hi han demanat és que, evidentment, es flexibilitzin aquest 80% per dues raons senzilles. Volar amb cap passatger és un atemptat directe al canvi climàtic.
Sí, senyora.
I dos, és unes pèrdues que evidentment, s'han de... I en aquest cas, la Unió Europea ahir mateix també va donar resposta, o està donant resposta, a flexibilitzar aquest 80%. Aquest és un dels impactes que té, doncs, la crisi del coronavirus, però, a més, tots els consumidors i consumidores que tenien viatges programats, o sigui, els vols, uh-huh, més hotels, més...
Conec també, més d'un, eh?
Clar,
Conec més d'un que anava a Itàlia.
O viatges combinats. Estan canviant les regles del joc.
Sí.
Avui en dia hem de seguir el que diu, evidentment, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el que diu el Ministeri de Sanitat i també el d'Exteriors,
sí,
però sobretot el que diu l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, que és qui... ens dona la informació de tots els països del món.
Està coordinant tot plegat, per entendre'ns.
Clar, ara ens trobem en situacions de que una, dos, o que nosaltres decidim suspendre el vol,
uh-huh,
o el viatge, això és una situació, o que sigui la companyia que decideixi suspendre el vol. La situació és diferent en funció de si hi ha força major o no. Estem en un impàs.
Uh-huh.
Estem en un impàs i, evidentment, el que pugui dir avui o les informació que, us demana, si voleu estar degudament informats, entreu a la nostra pàgina web i veureu tota la casuística i tot el que podeu fer en quant a la suspensió, cancel·lació de vols, les assegurances, doncs és la informació que avui podem donar. Pot ser que la setmana que ve la realitat sigui una altra. Tothom estem molt amatents a les decisions que s'estan prenent a nivell mundial per l'OMS, a nivell europeu doncs per la Unió Europea i a nivell de l'Estat espanyol, el govern de l'Estat, i a nivell de Catalunya, doncs el nostre govern.
Rapidíssimament, i perquè quedi clar en els pocs minuts, en el poc minut que ens queda, deixa clar, si jo tenia un bitllet ja comprat per anar amb avió cap a Roma, per exemple, i surt demà, què és el que puc fer?
No, en aquest cas, com a Roma ja han tancat aeroports. Per uh-huh. tant...
Per tant,
aquí hi ha força major. Per tant, aquí sí que tu pots demanar...
Per tant, em retornaran els diners?
Exacte, em retornaran els diners del bitllet.
No em faran canvi de vol, eh?
O poden donar una alternativa.
O sigui, poden donar canviaran,
et poden. A mi em consta... almenys aquest dematí a mi em constava, perquè abans de venir aquí sempre m'informo, que hi ha companyies aèries que evidentment ja s'estan posant en contacte amb els usuaris per donar alternatives. Vueling, per exemple. Ja estan donant alternatives de o tornar els diners al bitllet o posposar aquest bitllet a un altre moment. Però estan donant solucions. El cas d'Itàlia ara és evident que han tancat els aeroports. Per tant, ningú pot volar. Aquí hi ha força major.
Uh-huh.
El tema és quan no hi ha força major. És a dir, quan el no tanquen aeroports.
Exacte.
Quan tu pots volar. És a dir, de Brussel·les a Barcelona.
Uh-huh.
Aquest dematí parlava amb la meva filla, que viu a Brussel·les, i allà i es pot volar perfectament de Brussel·les a Barcelona. Que ella decideixi volar o no... Ja no és qüestió de... I en aquest cas, si ella decideix no volar, cas concret, la companyia no és responsable de la seva decisió.
Com que tot això va canviant...
Va canviant.
Feu-me cas. Consum.gencat.cat.
Estem permanentment informant.
Tot actualitzat, totes les dades les trobareu allà, eh? Consum.gencat.cat. Beta Bat, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per venir un dia més. Bona celebració del Dia Mundial del Consumidor.
Esperem que...
I per 15 anys més.
Moltes gràcies.
Anirà bé aquesta celebració, anirà bé, ja ho veuràs. Per cert, jo hi seré per allà amb uns quants més de per aquí la ràdio.
Si no hi ha contraordre, però estem evidentment amatents del que digui avui el govern de la Generalitat respecte a la celebració d'actes, i per tant veurem el que passa. Sí.
Gràcies, Bet.
Gràcies a tu.
De seguida, Mercè Raga, que ens porta les notícies, i s'hi posa ja en aquest estudi 50. Adéu-siau.